Vivente en Canarias, y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts. Arribem a la una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, encantat de parlar amb vosaltres. Si us toquen de l'EGM, digueu que m'escolteu. Digueu que escolto COPE Catalunya, Herrera, José Miguel Cruz. Herrera, la desconexió per COPE Catalunya, home, em faré un favor. Ja que surti l'EGM d'una manera decent, en tot cas, eh? Encara que si sou molts, si sou pocs, sigui qui sigui, encara que és la meva mare la que escolta, que sempre escolta el programa, fa una crítica constructiva, després l'amics, i fins i tot el tècnic, jo ja estic content, perquè xerrem de coses, jo crec que almenys intento que siguin, ho intentem, en tot cas, tots que siguin de variades, interessants en aquest cas. I de seguida parlarem d'una qüestió que pot ser força dura, que és veritat, que de tant en tant, cíclicament, parlem d'això, però és que cíclicament les dades posen la qüestió i el pèls una mica de punta, i no, més que els pèls, les orelles és el que hem de posar de punta. M'estic referint a l'assetjament escolar. I amb això començarem avui. Amb això començarem avui, parlant de l'assetjament escolar. I us explico. Us explico quatre cosetes. S'ha presentat un estudi, i aquí és on està el que. S'ha presentat un estudi de les fundacions Anar i Mútua Madrilenya que revela un augment alarmant de l'assetjament escolar. Això crida molt l'atenció. Per què? Us explico el per què. Assetjament escolar hi ha hagut tota la vida. Segurament, si fem una mica de memòria, igual hem pogut patir un assetjament escolar. El que passa és que, evidentment, i afortunadament, la sensibilitat i la lluita contra tot això també ha anat creixent, afortunadament. És a dir, que les coses no són com abans, com quan nosaltres, els que tenim ja una edat, anàvem al col·le. Això ha canviat molt. I ha augmentat. Davant d'aquesta sensibilitat ha augmentat. Bé, tot apunta... que, bé, les xifres, s'ha detectat un augment. L'any passat era del 9,3%, i aquest any aquest estudi revela un 12,3% envers l'any anterior. És un increment de gairebé 3 punts, que és per aixecar les orelles. Bé, bàsicament que tot això apunta, perquè s'ha de buscar un culpable. I això, d'on ve ara tot això? D'on ens està venint el guantazo? D'on ve tot això? Doncs això ve, i us explico, de la tecnologia. Para sorpresa de nadie. I això ho hem parlat tantes vegades que... La tecnologia mal utilitzada, també s'ha de dir. Quan em refereixo a tecnologia, parlo a que l'assetjament no acaba quan surts del col·le, sinó que el ciberassetjament entra en joc i són les 24 hores. I la intel·ligència artificial mal utilitzada entra en joc. Com entra en joc? Doncs entra en joc en fent vídeos clonant aquella persona. Vídeos, evidentment, humiliants, eh? No per fer una gràcia, sinó vídeos humiliants, amb ganes de donar canya, amb clonació de veus, etc. Estem parlant que d'aquesta dada d'intel·ligència artificial, estem parlant de que en un 14% dels casos s'està utilitzant per crear aquests vídeos falsos o suplantar identitats. Si parlem d'edats, estem parlant de que l'assetjament pot ser a qualsevol edat, de moltes maneres, de diferents visions, de moltes situacions, però que això s'entra entre els 11 i 12 anys. Ojo peligro. Jo, si hauria de fer un apunt davant de tot això, no sé fins a quin punt als 11 i 12 anys els nanos tenen mala fe davant d'això. No ho sé. Jo crec que no. Jo, en principi, no crec que hi hagi una mala fe. No crec que siguin conscients, més que mala fe, que siguin conscients de que estan fent molt de mal. I alguna cosa s'està fallant, eh? Evidentment, davant de tots aquests anys, en alguna cosa s'està fracassant perquè això estigui augmentant. Insisteixo. I tot això de les tecnologies ens està agafant a contrapeu. No quiero ser l'abuelo Cebolleta ni soy un immobilista, tot el contrari, sóc un molt fan de tot això. Però ens va passar amb el mòbil, ens està passant amb la intel·ligència artificial, ens està lluernant massa, són tecnologies que va tot tan absolutament ràpid, va tot tan absolutament... amb una velocitat tan gran d'innovació i d'implementació que no dona temps a la societat a mentalitzar-nos dels pros i contres d'aquelles tecnologies, perquè la tecnologia no és dolenta, és en funció de com s'utilitza, ja ho sabeu. Bé, en parlem d'aquest informe i en parlem amb la Diana Díaz, que és directora de Línies d'Ajuda de la Fundació ANAR, que és una de les autores de l'informe. Diana, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bé, estamos hablando de que se ha disparado el acoso escolar, ¿no? O sea, son tres puntos de un año a otro.
Efectivamente, ¿no? Parece que es un tema, ¿no?, que ya llevamos tanto tiempo hablando de él y que parece que en los últimos años había un resultado un poquito más favorable, pero hemos vuelto a ver un poco ese repunte y efectivamente tiene que ver con estas cuestiones, ¿no?, con el uso inadecuado de la tecnología, ¿no?, como la inteligencia artificial también se utiliza como esa herramienta muy poderosa, ¿no?, para en un momento dado,
suplantar, hacer vídeos, clonar voces, etcétera, etcétera.
Manipular, ¿no?, los vídeos, las fotos, que genera además un sufrimiento enorme en las personas que lo sufren, ¿no?, este ciberbullying.
Claro, esto es relativamente nuevo, el uso de la inteligencia artificial, este ciberbullying, esta nueva herramienta mal usada. Claro, estamos hablando de un nuevo nivel de agresión, ¿no? Es que es un 2.0 del acoso, ¿no?
Sí, ha hecho que se dupliquen, de hecho, los casos de ciberbullying, exactamente, ¿no? Entonces, es verdad que la IA, no queremos demonizarla, supone un avance a muchos niveles, ¿no? Es cierto, pero es una herramienta de dominación, es una herramienta de agresión, no solo en el terreno del acoso escolar, sino en muchas otras circunstancias que atendemos desde las líneas de ayuda de ANAR. Y evidentemente permite llegar 24 horas a una persona, claro, para seguir, ¿no?, manipulando sus fotos, su imagen, que es como muy humillante, ¿no? Ya no es solo lo que se ve en el patio, que también han aumentado, según este último informe que hemos presentado junto con Fundación Mutua Madrileña, han aumentado no solo el ciberbullying, sino también las agresiones físicas, ¿no? Y muchas veces esas agresiones físicas también, bueno, se inspiran en las propias redes sociales y eso está ahí. Todavía no podemos bajar la guardia, está claro.
Claro, cuando hacen un vídeo para machacarte, no es precisamente para hacerte un vídeo en plan super guay, sino más bien humillante, como bien explicabas. Claro, esto nos lleva a pensar, claro, no puedes huir, porque cuando hay un ciberacoso, ya te acosan por todos los frentes. No es aquello que acabas la clase, te vas a casa y hay un refugio, no. En cuanto a las redes, ahí estás, te están dando caña. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas de esa imposibilidad de huir de una cosa así?
Bueno, pues efectivamente nosotros desde las líneas de ayuda de ANAR vemos las consecuencias más a corto plazo, ¿no? En el momento presente hay muchos síntomas emocionales como tristeza, ansiedad, baja autoestima. A ver, todo lo que es acoso escolar, ya sea ciberbullying o acoso escolar presencial, es verdad que es una situación de estrés sostenida, ¿no? Porque es día a día, día a día, y por eso es un acoso escolar, porque se produce todos los días, ¿no? Entonces al final acaba minando mucho la seguridad, la autoimagen, el sentimiento de desesperanza, de indefensión. Parece que haga lo que haga todos los días me pasa lo mismo. Que bueno, luego tenemos, ¿no?, que por eso están las líneas de ayuda de ANAR, que hablar de las soluciones, que también existe, que hay que informar, ¿no?, también al centro escolar, que la familia tiene que apoyar mucho ahí también. Pero efectivamente los síntomas son todos estos, ¿no? Esa soledad, ese aislamiento, esa inseguridad, el bajo rendimiento escolar, problemas de alimentación, problemas de sueño, y luego, bueno, pues evidentemente si esto no se frena, al final puede tener un impacto incluso, ¿no?, en la vida más adulta, en la adolescencia, en la juventud, ¿no? Entonces, bueno, por eso queremos que cuanto antes se detecten las señales, que importante, ¿no?, las señales de alerta, pues que nos pongamos a actuar, ¿no?, la familia, el centro escolar, para que esto se pueda frenar y evidentemente la persona pueda acudir al centro escolar con unas garantías, ¿no?
¿En torno a qué edad eso suele ocurrir? Sé que esto, el abanico es muy amplio, pero no sé si hay un epicentro claro de edades.
Bueno, pues tanto en lo que son los informes, ¿no?, de Comutua Madrileña como en las propias líneas de ayuda de ANAR, que escuchamos casos todos los días, nosotros desde las familias ya nos empiezan a contar casos a partir de los 11, 12 años. Es decir, hay que actuar desde las primeras etapas, ¿no? Porque es verdad que en las primeras fases de la infancia es mucho más, digamos, el acoso físico por el manejo, la dificultad de manejo emocional, ¿no? Entonces es ahí donde ya hay que indicar, ¿no?, que esa situación tiene que ser reconducida. Estamos hablando de menores de edad en todo caso. Y en todo caso estaríamos hablando de medidas siempre reeducativas, ¿no? Porque estamos en ese tiempo tanto de trabajar con el menor de edad víctima que lo sufre y que, por supuesto, podemos hacer un trabajo importante, como también reconducir, como decimos, ¿no?, el acosador. Y luego, a partir de los 12 años, 13, ya empieza con fuerza el ciberbullying.
Entonces, entiendo que, bueno, supongo que es como prácticamente todo en la vida, la detección precoz debe ser esencial en este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, absolutamente, ¿no? Porque estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de problemas a veces emocionales, de gestión de conflictos, de resolución de problemas, ¿no? Entonces, nosotros, por supuesto, desde las líneas de ayuda de ANA, siempre vamos a hablar con la familia, ¿no? Para desde la calma, desde la serenidad, hay que manejar la situación, hay que, por supuesto, la transmisión de valores es necesaria, ¿no? La igualdad, el respeto, la tolerancia, las diferencias, porque al final en estos informes se da luz a qué hay detrás, cuáles son los motivos para meterse con una víctima o
claro, eso te iba a preguntar yo, porque mira que se han hecho esfuerzos de concienciación, sobre todo en estos últimos años, hay un esfuerzo, se habla del tema, que eso hoy es muy importante, y hay una concienciación. Entonces, ¿en qué se está fallando? ¿Cuál es el fracaso? Porque si hay un aumento es que algo está fallando y en algo se está fracasando.
Efectivamente, todavía no hemos superado el tema de la diferencia, ¿no? Porque, como decimos, ¿cuáles son los motivos? Pues lo que hace o dice una persona, el aspecto físico, tener problemas personales.
Pues Diana Díaz, directora de líneas de ayuda de Fundación ANAR. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Ya saben, el teléfono ANAR 920-2010, gratuito, confidencial, anónimo, atendido por un equipo de expertos profesionales y estamos todos los días del año. Así que cualquier persona que identifique un problema de infancia, sea el que sea ciberbullying, acoso escolar o cualquier motivo, problema emocional, nos puede llamar cuando lo necesite.
Y además, en la web encontraréis absolutamente toda la información también, si buscáis ANAR. Diana, un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Igualmente, gracias.
És a ti per atendre-nos. Bé, doncs ja sabeu, aquesta és una d'aquestes qüestions curioses que s'han d'analitzar el per què. Perquè fallem, possiblement és una qüestió de nucli familiar, no ho sé, no, exactament tampoc s'ha d'assenyalar a ningú perquè és multifactorial, com molt bé explicava la Diana. Bé, havia començat abans parlant de l'EGM, que només m'escoltava la meva mare, doncs no, he rebut un missatge que me ha puesto en mi sitio, me ha hecho ¡fla! Me ha puesto en mi sitio un missatge d'un oient que m'ha enviat al WhatsApp, Juan, una abraçada, Juan, què tal? Y me digo, literal, acabas de decir lo del EGM que solo te oye tu madre, yo también te oigo hace décadas. Zasca, cruz, haz tu trabajo y deja de hacer el calimero en antena. Té tota la raó del món. Gràcies, Juan, una abraçada molt forta. I deixarem de fer el calimero perquè de seguida parlarem d'una qüestió que a mi em sembla supercuriosa. Aquesta relació, ja sabeu que ara el mainstream té una relació d'absolutament tot amb tot, no? Fins i tot un punt de woke, tot això. I és la relació de l'espai on treballes amb la salut mental. Que té un punt de raó, eh? Va, que de seguida en parlem de tot això, aquí a Herrera Copa Catalunya i Andorra, però abans faré un anunci, una notícia que va especialment per a empresaris i empresàries de petites i mitjanes empreses. Porque ahora puedes contar con un director creativo ejecutivo de reconocido prestigio trabajando codo a codo contigo. Brand Capital es quien lo ha hecho posible. Brand Capital ha hecho posible que pymes con carácter y visión consigan una ventaja competitiva al nivel de las grandes firmas sin ser una multinacional ni una marca de moda. Así que quieres ganar posición, diferenciarte sin disfraces, crecer sin perderte, vender y hacerlo bien. Pues piénsalo. Más información en brandcapital.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No es lo mismo dormir que descansar. Y una de las piezas fundamentales que igual ni has caído es el colchón. Pues hoy te traigo aquí a don César Biosca, a César Biosca, de Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer, porque además están de super ofertas y te puede solucionar ese problema. César, bienvenido.
Muy bien, buenas tardes, encantado de saludarte. Y sí, estamos de super rebajas con unos precios muy interesantes en cualquiera de los colchones que tenemos, porque no hay un colchón perfecto para todo el mundo, ¿eh? Cada persona es diferente, las condiciones físicas, los gustos. Por eso es fundamental, antes de comprar, antes de adquirir un colchón, recibir un asesoramiento. Nosotros lo hacemos sin compromiso, sin obligación de compra, y bueno, pues a partir de ahí usted decide si le interesa o no. Lo que sí le puedo asegurar es que dentro de esa gama amplia de colchones, todos están fabricados en España, bajo las más estrictas normas de la Unión Europea, que tenemos ya muchos años de experiencia, y que nuestro trato siempre va a ser personalizado. Yo no me canso nunca de decir que el cliente que nos llama siempre va a hablar con la misma persona. O sea, que si tiene un día una duda, un problema, lo que pueda surgir, siempre hablará con esa persona que le atendió el primer día, y eso la verdad es que los clientes lo agradecen y te da muchísima tranquilidad.
Hombre, cuando lleváis 20 años de experiencia, eso ya quiere decir algo en sí mismo.
Y que comprar un colchón, te voy a decir, que no es un capricho.
Es
que
es una necesidad.
Es donde más tiempo pasamos de nuestra vida, y nuestra salud, nuestra calidad de vida se nota, se repercute en función del descanso que has tenido la noche anterior. Todos sabemos lo que pasa cuando duermes mal, cuando no descansas de forma correcta. Sin embargo, cuando duermes bien, te levantas y dices, oye,
claro,
qué bien, te ves otra cara, otro humor.
He descansado. Claro. Oye, César, ¿y os encargáis de todo?
Nos encargamos de todo, del montaje, de la retirada del viejo colchón, sin coste adicional. Hacemos financiación, que quiere usted pagar poquito a poco, no hay problema. Por lo que vale un café al día, usted va a tener un colchón maravilloso, a dos caras, que ahora está muy de moda. Cara de verano, pues cuando hace calor, pues agradeces que tu colchón tenga tejido de hilo frío, que da sensación de frescor, que lo tocas y parece que haya salido de la nevera. Y bueno, pues te va a dar un plus de eso, de frescor. Y bueno, pues cuando llegue el invierno, cara de invierno, con un tratamiento diferente. Y cuando hace frío, pues estarás calentito. En fin, que nos pueden llamar sin compromiso. Pregunten directamente de fábrica a su domicilio. Y como decía el compañero, seriedad. seriedad, calidad, trabajo y confianza es lo que le ofrecemos.
Bueno, yo voy a dar el teléfono, ¿eh? 93-799-2000. 93-799-2000. Oye, que no solamente tienes que dormir, que hay que descansar. Y para eso tenemos los colchones en Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer. Don César Biosca, muchísimas gracias.
Oye, que si nos llaman de tu parte ahora, le regalamos la sábana bajera protectora del colchón y además impermeable.
Pues toma nota, ¿eh? 93-799-2000.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con...
Com esteu de salut mental i física? Les dues coses. En aquest cas no només parlem d'una, sinó que parlem de les dues. Sabeu que, segurament sí, perquè és una qüestió que darrerament es parlava molt, que hi ha una relació directa amb estudis que ho corroboren, entre l'espai on treballem i vivim, l'espai on treballem i vivim, i la salut mental i física, afecta més del que ens sembla. Moltes coses, fins i tot en petits detalls. És un pensament que poden dir molt, això és molt bo, que... No, però és que realment pot ser una realitat. No sé si així aquí també entraria aquella síndrome de l'edifici malalt. Però tot això li preguntarem a la Clara Rius. La Clara Rius és arquitecta d'AHET Barcelona i, a més, és ponent, i d'aquí ve el tema, és ponent a l'International Forum de Women Cluster, que és una organització sense ànim de lucre, que tindrà lloc a Barcelona el 26 i 27 de novembre, on tractaran precisament tot això. Allà muntaran un espai on, de forma empírica, a tothom que es pugui apropar, doncs demostraran com un determinat espai pot afectar directament tant a la salut mental com física. És curiós això, eh? En parlem amb la Clara. Clara, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Explica'ns aquesta relació entre la salut, o no sé si seria concretament més la salut mental i l'espai en el que vivim o treballem o fem les coses.
Sí, bé, es parla molt de quin impacte tenen els espais sobre les persones.
Sí.
I aquest impacte real... està demostrat científicament que ho és i cada cop creiem que hi ha més interès i per poder valorar aquest impacte i per poder-lo traduir, no, en uns dissenys que fomentin aquest benestar emocional. Ja no és per persones que tinguin o no trastorns de salut mental, sinó un benestar general de totes les persones.
Sí, físics i psicològics.
Els espais, exacte. Doncs ja és allà on estàs treballant, allà on vius, a tots els espais construïts, diguéssim, que tenim al nostre voltant i que utilitzem cada dia. Aleshores, això ve determinat, o diguéssim, la part científica és que nosaltres, com a éssers humans, doncs percebem uns estímuls de l'exterior que a través dels nostres sentits arriben al nostre cervell. I aquests estímuls existeixen i no poden ser neutres, és a dir, o són positius o són negatius. I sempre tenim, és una constant entrada d'estímuls des de la part exterior que nosaltres, després del cervell, doncs, processem i ho reaccionem com una acció, uh-huh, no? cap al nostre entorn.
És a dir, Clara, perdona que t'interrompi, és a dir, Clara, que aquella sensació de l'edifici enfermo, això existeix realment?
Sí, existeix com una part. El que passa és que l'edifici malalt, que es diu, és un edifici, o té certes patologies que es poden valorar. Què passa molts cops? Que no prenem consciència o no som conscients de quan un edifici, espai, a l'entorn,
sí,
ens està afectant negativament i positivament, perquè molts cops són aspectes més dels colors, les proporcions, no? La part acústica ho podem arribar a sentir més, però molts cops són estímuls que no notem, però que no notem o que no siguem conscients no vol dir que no ens afectin, no? Són estímuls que es van quedant, no, en el nostre cervell. I llavors d'aquí és, doncs, potser torno a casa amb mal de cap o, ostres, aquell espai potser no hi vull tornar, no? Per què passa totes aquestes coses? Segurament són... I això afecta directament al nostre benestar.
És a dir, tenim una relació directa i, a més, tenim aquesta percepció. És a dir, la percepció ens arriba, encara que en un principi no la puguem entendre, però ens arriba aquesta percepció.
que arriba al cervell sempre, ja sigui, ja t'he dit, ja sigui positivament o negativament. També podem parlar d'estímuls positius, eh? Però que en siguem conscients o no, diuen que normalment hi ha un 95% de les nostres accions i estímuls que són inconscients al nostre dia a dia. Per tant, imagina't la quantitat d'informació que ens arriba que no prenem consciència de l'efecte o de l'impacte que ens genera.
I com hauria de ser un espai positiu? No sé si és la gran pregunta o no.
No, la gran resposta a aquesta gran pregunta és que no hi ha un espai ideal. Per què? Perquè totes les persones són diferents, totes les persones tenim necessitats diferents i una mateixa persona va canviant al llarg de la vida. Vale. No, per tant, descartem l'opció d'un espai ideal. De totes maneres, jo crec que hauríem de distingir dues coses. Primer és que els sers humans tenim tot una sèrie de trets comuns que seria, per exemple, que necessitem la llum natural, necessitem el contacte amb la naturalesa, no el que s'explica com a biofília, i això són trets generals per tota la humanitat. A partir d'aquí, cada persona té necessitats diferents, ja sigui doncs, per la cultura, pel país on neix, etc. Si ja parlem de persones vulnerables perquè estan malaltes, perquè tenen algun trastorn mental, etc., doncs també són diferents. Doncs una persona pot necessitar doncs un espai més tancat o més, podríem dir, de concentració, una altra persona pot necessitar espais més oberts. També això passa amb escoles. Estem parlant que és el mental, però les escoles, no? Els nens necessiten espais diferents que una persona gran en una residència, no? Llavors hem d'anar a mirar aquestes necessitats que són diferents segons la persona.
O sigui que per algun tret com ho tindrà, no? Que és veritat que cada persona és un planeta, és un món, però parlaves, per exemple, de la llum natural. Suposo que la llum natural seria un dels factors comuns a tots aquests espais.
Exacte. I crec que la llum natural, per mi, és un dret fonamental de la persona. Mira, és a dir, no cal...
Tant de bo tothom t'escoltés amb això, de la llum natural.
És a dir, a vegades llegim papers científics que diuen, bueno, està demostrat que la llum natural, deixem-ho ja de justificar-nos, no? És a dir, l'accés a llum natural i l'accés a la naturalesa, ja sigui d'una forma natural o d'una forma doncs, a través d'imatges, etc. Això és un dret fonamental que tothom necessita i això hauria de ser ja sí o sí. Tota la normativa d'accessibilitat, això ja ho compleix, però crec que hem d'anar una mica més enllà per buscar el màxim aquesta màxima. A partir d'aquí, doncs, la confortabilitat depèn de molt de la persona, però al final generar espais que no generin estrès, segurament, per exemple, la il·luminació és molt important, les llums blanques i blaves, aquestes de fluorescents. Sí. Això t'activa el cervell d'una manera que no descansa el cervell, estàs amb l'amígdala allà a tope, et crea un estrès, et crea una sobreestimulació, et crea un estat d'alerta, no?, que segurament no és necessari. No? Aleshores, a vegades sí que ho pot ser, a vegades doncs, en moments de dir, ostres, necessito creativitat o necessito estar alerta, doncs bé, però si no, doncs anar amb compte doncs, amb la il·luminació, anar amb compte amb el soroll. Molts cops diem, no?, tens aquell aire condicionat que no te n'has adonat i quan s'apaga dius, ostres, i porto una hora amb aquell soroll i no me n'he adonat. No? I aquí és quan dius, ostres, ara prenc consciència que he estat amb un soroll i que afecta directament, o sigui, afecta directament a la concentració, a que després puguis tenir mal de cap, a com generes i com reacciones, no, a certs estímuls. I llavors hi ha molts aspectes que es poden anar treballant, ja t'he dit, és molt complicat doncs, abordar-los tots, però sí que mica a mica es poden anar, a vegades són simples detalls, no, canviar una làmpara, per exemple, dius, ostres, tinc aquell fluorescent, posa-hi una il·luminació correcta, amb una temperatura correcta, no, que inclús que la puguis personalitzar, molts cops la personalització ajuda que, doncs, bueno, primer el matí vull estar d'una manera, l'altre d'una altra, o una altra persona utilitzarà l'edifici o aquella habitació i també la pot canviar.
Doncs Clara Rius, arquitecta d'EIGET Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions de relació amb la salut i els espais, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Què, no em digueu que no és curiós el que ens ha explicat ara mateix la Clara. Aquesta relació és un què, eh? I alguna persona en algun moment hauria d'haver pensat, i si l'edifici i l'espai té alguna cosa a veure en aquesta persona que està depressiva, aquesta persona que refreda tant? Doncs mireu, sembla que hi ha una relació. Va, que de seguida parlarem d'humitats amb l'Ignacio Lago, que el tindrem aquí, el director de Murprotec Catalunya, i després parlarem de la nova associació que acaba de néixer fa res a Barcelona. Barcelona Restauració, parlarem amb ells. Però abans de tot això, parlem de psicologia, perquè després parlarem amb Bocabella. Necessites teràpia? Ja saps que està al Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella, que ofereix el coneixement de bons professionals amb qualitat, confiança, empatia amb un entorn confortable que t'ajudarà a aconseguir aquest benestar emocional més enllà de l'edifici, eh? Ja ho saps que és el Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella, després parlarem amb ells, tindrem aquí amb nosaltres al migdia. On estan? El passatge Bocabella número 7, al costat de la plaça Tetuán. I el telèfon 604 40 95 18.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
¡Mamá! ¿Qué pasa, cielo? ¡El diente ya no está!
Oh, eso es porque el hada de los dientes lo ha cogido.
Tú, señor Thompson, ejercerás durante algún tiempo de hada de los dientes.
Para ser un buen hado hay que estar preparado.
¿Quién es usted?
Dwayne Johnson.
Soy el hada de los dientes.
Rompedientes. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota, ibérico 50% raza ibérica y lo mejor, por 249 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Como ustedes saben, y como yo sé también, hay mucha tela que cortar. Se lo aseguro, el nivel de intensidad informativa no puede ser mayor. Nosotros aquí en Horizonte solo queremos saber. Esto es Horizonte y aquí vinimos a aprender.
Horizonte, los jueves a las 11 de la noche, en 4.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Bueno, hace unas semanas ya comentábamos que con el inicio del otoño los problemas de humedades en los edificios vuelven a hacerse visibles. Bueno, de hecho, una cosa, si hay humedades están presentes todo el año y es en esta época, básicamente, cuando se manifiestan con más fuerza, eso sí. Para entender mejor este fenómeno y saber cómo abordarlo, tenemos aquí a Ignacio Lago, que es director de MurProtect en Cataluña. Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, cuando estamos hablando de humedades estructurales, que son las que vosotros tratáis en MurProtect, ¿a qué nos referimos exactamente y por qué aparecen?
Bueno, principalmente las humedades estructurales tienen su origen en la mayoría de los casos, no siempre. Normalmente es un error en la ejecución de la obra. Esto que hace que el paso, con el paso del tiempo, las humedades encuentren el camino ideal para florecer, para subir a la superficie. Y esto se va a convertir en un problema grave y un problema crónico que no se va a resolver de una manera fácil. Lo tenemos que resolver de una manera eficaz para que sea de forma definitiva. Hay diferentes tipos de humedades estructurales. Por ejemplo, pues una de ellas es la capilaridad, bueno, que se va a manifestar en aquellos muros que están en contacto con la tierra, donde hay depositada agua y van a absorber esta humedad a través de los capilares, de los poros, de los materiales constructivos, para y sale al exterior. Y el otro lado tenemos las filtraciones laterales que se dan en todos aquellos terrenos que están bajo cota rasante, o sea, que están soterrados,
sí.
Por una una mala impermeabilización. ¿De acuerdo? Y aquí el agua también se acumula y tenemos una filtración lateral.
Y si alguien detecta estas humedades, todo esto que estamos hablando en su casa o en su lugar, o sea, donde sea, ¿cuál sería el primer paso?
Bueno, siempre, sabes que siempre repetimos lo mismo. Lo importante es siempre acudir a un especialista. Igual que nosotros cuando nos ponemos enfermos no acudimos. Tenemos un problema de salud, no vamos a un curandero. Lo que vamos es a un médico, vamos a un especialista. Y además tenemos que tener en cuenta que no deberíamos confiar algo tan delicado como es la estructura de nuestros edificios, ¿vale? A no ser que sea un profesional. Siempre tenemos que ir a manos expertas para estar seguros de que van a solucionar el problema. En Monoprotec contamos con técnicos especializados que hacen un diagnóstico exhaustivo, riguroso, para identificar el problema, para identificar el origen y diseñar, sobre todo, una actuación adecuada para una solución definitiva del problema.
Ajá. ¿Cómo nos ponemos en contacto con Murprotec?
Cuéntame. Bueno, a todos aquellos que estén interesados, pues se pueden poner en contacto con nosotros a través del teléfono gratuito 900-102-103 o a través de nuestra web humedadesmurprotec.es. Recordar a todo el que esté interesado que nosotros hacemos una diagnosis y un presupuesto totalmente gratuito y sin ningún compromiso, sin ningún costo. Con lo cual, sin ningún problema, si quieren saber de una solución definitiva y garantizada, nos pueden llamar.
Pues ya lo sabéis, eliminad las humedades de vuestra casa, de vuestro hogar. Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña. Oye, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Parlem de restauració i parlem d'associacions de restauració. Parlem amb el Salva Vendrell, president de la nova associació Barcelona Restauració. Salva, bon dia, benvingut.
Què tal? Molt bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Per què crear una nova associació?
Bé, al final és una demanda dels propis eixos comercials, com bé explicàveu. Aquesta és una entitat que, diguéssim, està sota el paraigües de Barcelona Comerç, i per tant una sectorial, perquè doncs un cop ens comptem, per dir-ho d'alguna manera, surten doncs això, prop de 600 locals de restauració dins de la pròpia entitat, i és una manera, o és d'alguna manera el que ens reclamen, el que ens demanen és una normativa més específica i que pugui arribar fins a l'últim dels locals, diguéssim, de restauració a cadascun dels barris de Barcelona.
Bàsicament és un eix comercial. D'una veu pròpia a eixos comercials. Seria una qüestió, un espai específic, sí. Com explicaves, una qüestió,
sí,
no?
Sí, un espai específic, perquè entenem que no és el mateix regular genèricament per Barcelona que, diguéssim, per tota la ciutat en general, que poder-ho fer més específicament en els districtes, no? I, per tant, doncs, a nivell de, sobretot, normativa, regulació, ordenança, intentar afinar, no? I ser una miqueta més curosos a l'hora de prendre decisions al territori.
Salva, quins avantatges dona estar vinculats a Barcelona Comerç?
Doncs bé, al final, Barcelona Restauració. A mi em passa igual, eh? Jo també vaig dient Barcelona Comerç quan parlem de Barcelona Restauració. Al final...
Però són dues coses diferents, però està vinculats, no? Barcelona Comerç i Barcelona sí. Restauració estan vinculats.
Sí, és entitat jurídica pròpia, per tant té junta pròpia, amb, diguéssim, té 24 representants en el territori, tots ells restauradors, i per tant, doncs el que dèiem, no? És específic o sectorialment o especialitzada en restauració, vale? Al final, nosaltres el que intentem explicar és que hi ha aquests 3-4 pilars fonamentals. Un és el de la dinamització comercial i, per tant, doncs, aconseguir que els locals que estan ubicats en els barris de Barcelona també tinguin aquesta... siguin més mediàtics, per dir-ho d'alguna manera, i que, per tant, doncs, també, perquè tenim aquest coneixement, al final, de que són locals de proximitat, locals que compren en els mercats de Barcelona i, per tant, donar-los aquesta, diguéssim, difusió, vale? Per tant, poder treballar amb ells bé amb jornades de gastronomia o bé amb rutes de tapets, etcètera, etcètera. Òbviament, fer de lobby, perquè entenem que la principal de les sostenibilitats és l'econòmica i, per tant, si no som capaços de fer-ho, doncs tota la resta no existeix. La formació entenem que és importantíssima i, per tant, doncs hi ha cursos, diguéssim, ad hoc preparats des de ja mateix per poder ajudar en els restauradors i a la gent que s'hi dedica, no? en aquest sector. I després, òbviament, tota la part d'avantatges a nivell de servei jurídic, de servei de laboral i de tot el que sigui, doncs això, no? Sobretot fer molta sinergia entre cuiners, entre caps de sala, entre diferents locals a la ciutat.
Quants locals ja recolzen a Barcelona Restauració?
Actualment estem amb 675 locals, dels quals 550 i escaig, no recordo el número, són dels Eixos, i 107 de Barcelona Restaurants Sostenibles, que és una entitat que també convenia amb nosaltres i que també doncs, ens ajudarà també a fer més sostenibles els locals que tenim als Eixos comercials.
Doncs senyor Salva Vendrell, director de Barcelona Restauració, escolta, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.